La sirena. Jo sé una cala profunda on habita el vell marí. El rocam que la circumda perfuma l'olor de pi. El pescador solitari s'asseu damunt el penyal i amb ulls de visionari mira l'aigua del fondal. En la cala moradenca l'ombra d'hora baixa creix i el cristall només s'atrenca si a flor d'aigua surt un peix. La calor de l'estiuada és febre de voluptat sota la pell bronzejada del pescador ensonyat. La trau l'ona que tremola, desnua el cos indolent i s'atira dins la gola de l'antre fosforescent. S'espolsa, braceja i xala amarant-se de frescor. De sobte, veu en la cala una estranya lluentor. És l'escata d'una cua que la mar torna a engolir. Llavors, d'una dona nua veu el bust a l'abastrí. A flor d'aigua, el pit rosseja, sabada el llavi vermell, i perles de llum goteja la negror de son cabell. Ell l'encalça, l'abraona i besa son llavi humit. Ella un instant s'abandona, amb el cos mig adormit. Més la cua que esgarrapa es revincla i tiny de sang el pescador, i s'escapa la sirena del cos blanc. Aquest poema que hem llegit és de Joan Alcover i Maspons.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres, un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, avui és dilluns 29 de novembre i estem en directe a Punset Ràdio. Això és Tirant de llibres. Avui el número 152. Bona nit, Empar.
Molt bona nit, Francesc. Molt bona nit, Joan.
Molt bona nit. Avui ja sabeu que és un dia especial. És el dia que juga el partit del segle. Però també fem aquest programa també aquesta hora. Per tant, res d'estar al camp del Barça i pendents del programa nostre.
Bé, els nostres oients, les nostres oients s'hauran adonat també que avui tenim en directe aquí a l'estudi l'Empar Morelló, la nostra benvolguda corresponsal, que avui ha vingut a l'estudi per estar amb nosaltres.
Sí,
de València
a compartir
l'estudi.
El Tirant de llibres. Saludem també la Gemma Grau, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent, i a tota l'audiència que setmana rere setmana ens segueix fidelment, fins i tot avui. I també segur que hi ha gent que ens segueix fidelment.
Està mig fuit del camp, segurament, pendent del programa.
Bé, doncs avui tenim un programa molt atapeït. Hem començat amb aquest poema de Joan Alcover i tenim una crònica, no des de València, sinó des d'aquí, des de Sant Celoni, amb l'Empar Morelló.
Sobre València.
Sobre València.
Sobre València.
Avui ens parlarà de l'agenda, de continguts, de setmanal, i penso que ens parlaràs d'un tema que es diu Spotify.
El Spotify en llibres.
En llibres.
No en música, en llibres.
Molt bé.
Vull explicar què és el Spotify perquè molta gent no ho sap.
Ho explicarem també.
Ja, sempre hi ha gent que no.
Tindrem també internet i llibres. En Jordi ens parlarà d'alguna cosa que ens diu Goodreads. Això en Jordi ens explicarà què és exactament. I tenim la 11a edició de Literatura Universal, Literatura Sueca de Misteri, a càrrec d'en Joan, que ens parlarà d'una obra, una novel·la de Camila Läckberg, Crim en directe.
Una nova novel·la. És l'última que ha sortit en maig d'aquest any. Es diu això, Crim en directe.
A literatura catalana, l'Emili Roig ens parlarà d'un autor de dietaris, en Pere Joan Porcà. I a la Biblioteca Viva, en Joan ens explicarà les activitats de desembre de la Biblioteca Pública, l'Escorxador de Sant Celoni. Tenim llibres a la carta. Avui jo mateix us parlaré d'un llibre de Patrick Dennis, La tieta Mam. Tenim noticiari amb actualitat general i cultural i en Jordi acabarà el programa amb la frase. Som-hi, doncs.
La crònica.
Bé, doncs el dia d'avui a la crònica no la fiem, que no la fem des de València, sinó la fem des d'aquí, sobre València, i ens la fa l'Empar Morelló, que està present aquí amb nosaltres i ens fa molt de goig tenir-la amb nosaltres, entre nosaltres.
Moltes gràcies, Joan. Jo també estic molt emocionada d'estar així compartint Tirant de Llibres des de l'estudi amb tots vosaltres, amb la gent que ens escolta.
I li direm com cada setmana, bona vesprada.
Bona vesprada. A totes i a tots. Doncs bé, jo volia contar-vos avui una cosa que també en té un poc eclipsada, i és que hi ha en funcionament una espècie de Spotify dels llibres. Què és allò de l'Spotify? L'Spotify és allò que, bé, segurament ho explicaré i hi haurà per ahir gent més avantatjosa tecnològicament que ho podria explicar millor, però l'Spotify és un programa que consisteix a baixar-te música, descarregar-te música, no per emmagatzemar-la, sinó per escoltar-la directament a l'ordinador. Sí, vaig bé? Sí. Joan, és més o menys això.
Hi ha dues versions, no? Una gratis i l'altra pagant.
Efectivament. Doncs una cosa pareguda volen fer a una empresa valenciana que es dirà 24 símbols, que encara no està funcionant, que començarà a tirar a partir del mes de març, i volen fer-ho amb els llibres. També hi haurà la versió gratuïta i la versió de pagament. El que tenen pensat ells és que es pugui llegir tot un catàleg de llibres prèviament, després d'haver concertat amb les editorials la descàrrega de llibres, per descomptat que comptem en que la població ja utilitzarà els netbooks, els llibres electrònics i tot allò
iPads.
Molt bé, i en principi volen obrir-se mercat també amb els llibres de text en les escoles, els instituts, en les universitats, en fi. Com dic, hi haurà dues modalitats i tenen la filosofia de que funcione com una biblioteca, com a préstec, si necessites llegir, o simplement amb la descàrrega. I en lloc d'emmagatzemar, com dic, és això, agafes, prens, lliures i... Bé, jo crec que és una bona idea i que és una bona notícia també per als llibres.
Cal dir que a l'edició de pagament no hi ha propaganda. A l'edició gratuïta, de tant en tant, van sortint anuncis de la mateixa casa que fa això.
Així també serà, jo crec, en el projecte de 24 símbols. També serà així, la modalitat gratuïta inclourà publicitat, això sí.
Clar, perquè s'ha de finançar.
S'ha de finançar. Tenim també aquesta setmana una revista electrònica que es diu RH Media. És una revista de notícies, d'articles, de ponències, d'exposicions sobre recursos humans. En principi està adreçat a tota la població, a tot el públic en general, però també a professionals que gestionen a les consultories, les empreses que gestionen els recursos humans. A mi no m'agrada molt això de recursos humans, no m'agrada dir-ho així, però és una revista electrònica, s'ha fet també des de València, concretament des del Camp del Túria. Miguel Calvet és l'iniciador d'aquesta revista electrònica que acaba de néixer. I no sé si tenim temps per afegir alguna cosa més, si encara tenim temps. Doncs bé, ens anem amb els premis que aquesta setmana s'han lliurat, els Premis Ciutat del Cira. L'han guanyat la Clara Simó en narrativa i Anna Montero en poesia. L'obra de Clara Simó es diu Amor meua i de poesia Anna Montero l'ha guanyat amb l'obra Teranyines. Aquesta setmana passada hi va haver a Gandia, a la comarca de la Safor, tot un espai de lectures de poemes, un espai literari de conferències, de jornades, de cicles, de trobada amb les paraules, amb la literatura i amb la nostra cultura. També s'han lliurat els Premis Ciutat de Xàtiva i els Premis del Festival Inquiet, que és el festival de cinema. I els de Ciutat de Xàtiva es deixa per un altre dia, però de l'Inquiet sí que m'agradaria destacar l'obra de Lluís Galter, que relata la vida de Cara Cremada, que és el malnom que va utilitzar la Guàrdia Civil per fer referència a Ramon Vila Capdevila, que era un dels darrers guerrillers en actiu que es pensa que van lluitar contra el règim.
Guerrillers antifeixistes, sí.
Efectivament. I després també s'ha premiat el documental Els mostres de Cameva. Diguem-ne que és un documental sobre la realitat quotidiana que pateixen alguns xiquets, no? Sobre la violència infantil, el maltractament infantil, els abusos a menors, etc. I bé, amb això, i un poquet de música, sobre impàs que se'n van al Japó a fer una gira de concerts. Si volem, amb això, cloem i deixem pas a una altra secció.
Doncs vinga, som-hi.
Internet i llibres.
Bé, fa unes setmanes vam donar a conèixer una comunitat virtual de lectors que es deia Library Thing, que tenia com a mèrit el fet d'estar disponible en català, no només en anglès. Avui donarem a conèixer dues comunitats de lectors més. El que passa és que potser tenen l'inconvenient que només estan disponibles en anglès, almenys pel que jo sé, pel que he pogut comprovar fins ara. Però diguéssim que el seu interès fa que en parlem. La primera d'aquestes comunitats rep el nom de Good Reads, és a dir, bones lectures. Si escrivim Good Reads tot junt al cercador, el trobarem de seguida, i si no, podem anar a http://www.goodreads.com. I què hi trobarem? Allò que hi trobarem serà la mateixa possibilitat que trobàvem a la Library Thing, és a dir, la creació d'una biblioteca virtual a partir de les portades dels llibres que un s'anava pujant i de la formació de la incorporació de les dades que acompanyaven aquests llibres, però potser té una sèrie de característiques que la fan interessant. Per començar, a diferència de Library Thing, Goodreads, a més, ofereix la possibilitat d'adquirir llibres, cosa que Library Thing estava completament descartat. Però més enllà d'això, que no necessàriament és més interessant, allò més interessant seria l'existència d'una sèrie d'apartats com un que s'anomena trivia, que és la possibilitat de respondre qüestionaris sobre les lectures que s'hagin fet, posem per cas, doncs, una sèrie de qüestionaris estàndard sobre Harry Potter, o bé participar en altres menes de concursos o de competicions que contenen bateries de preguntes, trobar-hi gent. A més, els autors aquí poden col·laborar-hi, donant a conèixer les seves publicacions, bé siguin autors consagrats o autors novells, i tenim un altre parell o tres de seccions interessants, que seria la secció de vídeos, que conté filmacions de conferències donades per diversos autors coneguts, sobretot en anglès, la secció d'escriptura, en què persones, escriptors novells, poden donar a conèixer doncs mostres de narrativa, citacions, que inclou citacions seleccionades pels lectors de les obres preferides, etc, etc, etc. Aquesta n'és una, i l'última de la qual parlarem serà una molt curiosa, que es diu Page 99 Test. Page 99 Test, o sigui, la prova de la pàgina 99, es basa en la teoria del poeta Ford Madox Ford, poeta nord-americà, segons la qual, quan obres un llibre per la pàgina 99, pots, et queda revelada davant teu tota la qualitat del conjunt. És a dir, la pàgina 99 seria la mostra ideal del contingut del llibre. Llavors, a Page 99 Test, el que fas és llegir pàgines 99, tant de llibres d'autors consagrats com d'autors novells o d'autors que pràcticament n'hi han publicat però tenen obra escrita, i les vas valorant. I d'aquesta manera, doncs, pots arribar a comprovar probablement si existeixen potser escriptors i escriptores en potència que no s'han donat a conèixer i que tenen tanta més qualitat que altres de consagrats, etc, 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 a més de posar a prova aquesta teoria de Ford Madox Ford. Bé, i per la meva banda, avui hi hauria acabat la meva secció d'Internet i llibres.
Literatura universal.
Bé, primer de tot, abans de començar la literatura universal, una bona notícia. Ha marcat el gol Xavi. Ja anem 1-0. Ja falta menys pel 10-0.
Comencem ja veieu que estem en directe, eh? És un quart de 10.
És un quart de 10 del dilluns. Ja tenim un gol. Vinga, seguim. Novel·la sueca de misteri número 11. Parlem de Camilla Läckberg. El llibre es diu Crim en directe. Està editat per Amsterdam Llibres, Badalona. Jo reivindico quan els llibres no es fan a Barcelona també, sinó que es fan a altres ciutats. Badalona, Amsterdam és a Badalona, és la mateixa gent que fa el diari Ara, és allò, es diu 3 punt no sé què, o
Cultura 03.
Cultura 03, exactament, és la mateixa empresa. Doncs de 2010 es va fer un maig, 364 pàgines, és una mica llarg, 19,90 en format paper i 9,95 en format digital, concretament en format EPUB, que podeu comprar per internet a una empresa que es diu Lector.com, però Lector, per comptes d'una C, és una Q, Lector.com, i cal llegir-lo amb un e-book, que és un lector de llibres electrònics. Bé, però per tant és molt més barat, de 19,90 a 9,95, doncs són 10 euros que t'estalvies. Però esclar, s'ha de llegir en aquest format, llavors. Aquesta nova aventura del comissari Patrick Henderson, o Gerson, amb l'ajuda puntual de la seva núvia Erika Flack, una núvia que acabarà sent la seva dona perquè al final de la novel·la es casaran, ens presenta el cas d'un accident de cotxe que, a mesura que es fan nous descobriments, es va veient que és un assassinat. Aquest esdeveniment passa a Tamunxede, al mateix lloc on hi va una cadena de televisió amb la intenció de fer-hi un reality show. Circumstància que interessa molt a l'alcalde i poc a la majoria de la gent, tot i que la morbositat sempre enganxa algú. A mesura que la policia va treballar en aquest cas, es produeix l'assassinat d'una de les protagonistes del programa i, per tant, la feina policial es comença a complicar. Encara serà més difícil quan veuen que hi pot haver altres tres assassinats més que fets a altres llocs, però pel mateix mètode emprat per l'assassí. I, per tant, dedueixen que totes les morts estan relacionades i poden haver estat comeses per la mateixa persona. Patrick acabarà descobrint que els dos crims de Faljaka, és una ciutat d'allà, una ciutat d'on viu la mateixa autora, precisament, només són dos episodis d'un pla molt precís que fa anys que s'executa. Es trobem, doncs, davant d'una o d'unes persones que es dediquen a fer assassinats en sèrie. Si afegim aquesta feinada professional als preparatius del casament de Patrick i Erika, ja es podia imaginar que d'acció no en falta. Sort n'hi ha de l'Anna, la germana de l'Erika, i del Dan, antic amant de l'herida però que ara són bons amics, que donen un cop de mà. Continuen els mateixos elements més emblemàtics de les dues novel·les anteriors de l'autora de traduïdes al català, La princesa de gel i Les filles del fred. Explicació dels culpables del començament de cada part, és una altra característica que repeteix. Fer servir l'expressió "hi havia alguna cosa que no rotllava, però no sabia quina era". Això surt a totes les novel·les, Si és que no, sembla que, i no solament amb aquest autor, sinó en la majoria de persones que escriuen a Suècia novel·les de misteri, sempre van sortir aquesta frase. Deu ser una frase molt corrent allà, de que hi havia alguna cosa que no acaba de rotllar, però no sabia què era. I retratar les misèries que hi ha actualment dins de la societat sueca, que alguns ja voldríem aquí, però que aquí ho critiquen. Un dels aspectes que més treballa Läckberg és la psicologia dels personatges, especialment la dels assassins, i aquí es torna a repetir. Per tant, torna a veure aquesta psicologia treballada. Aquests no maten perquè sí, sinó que tenen unes raons que, encara que siguin errònies, evidentment, però les segueixen, però les exposen i les defensen. Entre aquestes raons destaca la venjança, la por a ser descoberts, les misèries passades a la seva vida infantil, etc. Potser un pèl fluixa la relació entre totes les persones que composen la retransmissió televisiva, perquè crec que podia ser molt més intensa per tal de poder demostrar la poca substància d'aquesta mena de programes.
Ha marcat el segon al Barça. Pedro. Pedro ha marcat. 2-0. Encara no arribarem més.
Seguim. El lector que hagi llegit altres títols de Läckberg gaudirà de retrobar els personatges de sempre que protagonitzen diverses subtrames, algunes de les quals són força esquemàtiques. Anna, la germana d'Erika, s'ha instal·lat a casa de Patrick i Erika amb els seus fills després de matar el seu marit en defensa pròpia i, per tant, està exculpada. i es recupera de la nit al dia d'una profunda depressió. Perquè apareix el Dan. El Dan li fa desaparèixer la depressió i veure ja altres coses, altres llumetes. També reapareixen els companys de feina de Patrick, el comissari Melberg, que en aquest cas serà víctima d'un previsible engany d'una dona, i el sempre cansat Gosta, que segueix passant les hores de feina enganxat a un joc de golf per ordinador, i Martin Mullin, que també serà pare aviat.
Quina cosa més curiosa, aquesta novel·la que estàs comentant, que hi hagi un personatge que es diu Patrick, perquè la novel·la que, de la qual parlaré jo després, el protagonista també es diu Patrick.
El cap amb C o un K?
Amb CK.
Ah, doncs aquí encara més, perquè suec.
Sabeu que hi ha novel·la negra en denominació d'origen en valencià? Jo us en parlaré la setmana que ve.
A veure si
ens, sí, ens ja ho veuràs. És que mi, el protagonista no és Patrick, ja t'ho dic ara.
ja. Si és valencià. En canvi, l'Ackberg gaudeix de força reconeixement per part de les persones que llegeixen els seus llibres. Fins ara ha publicat 100 novel·les amb els mateixos protagonistes, ha venut 3,3 milions de llibres a Europa i ha estat traduïda a 25 idiomes. És un llibre recomanable si es vol passar una bona estona desconnectat de l'entorn. Repetim la referència. Camila Lapper, Crim en directe, editorial Amsterdam Llibres, Badalona 2010, 364 pàgines, 19,90 en format paper i 9,95 en format digital, del tipus EPUB, perquè de digital hi ha diferents tipus. Aquest és l'EPUB, que és el més corrent.
Literatura catalana.
Bé, són és un quart i set minuts de 10 i continuem en directe.
Anem 2-0 a favor del Barça, ja.
Exacte, estem en directe a Ponset Ràdio. Ja tenim en directe a l'altre costat del fil telefònic l'Emili Roig. Molt bona nit, Emili.
Molt bona nit, companys.
Escolta, Emili, sí. Aquestes últimes setmanes ens has parlat de gent relativament coneguda. Parlaves, sí, doncs, d'Estellers, parlaves de la setmana passada de Corella, però jo he de reconèixer que aquest escriptor del qual ens parlaràs avui, per mi és un perfecte desconegut. Pere Joan Porcà, un autor de dietaris.
Sí.
Perquè la R final s'ha de pronunciar, Porcà?
Sí, clar.
En valencià, sí.
Clar, en valencià, sí. Com que era valencià, jo la pronunciaré. Sí,
sí. Molt bé, doncs, tot teu. Què ens has d'explicar?
A veure, sí, us parlaré de Pere Joan Porcà, també conegut com a mossèn Joan Porcà, i diguem que de la seva vida sabem molt poca cosa, i del que sabem és gràcies a ell, i al dietari que va escriure.
Que no és del segle XX, per tant.
No, segle XVI-XVII.
Ah, carai.
Sí. Llavors, el que sabem de cert és que naix a la ciutat de València l'estiu de 1560 al si d'una família més aviat modesta i nombrosa, com deixarà per escrit el seu dietari. L'any 1598 el trobem vinculat a l'església de Sant Martí de la ciutat de València com a prevere beneficiari. Quins motius podíem dur a Porcà a escollir la carrera eclesiàstica? No el sabem de cert, perquè no ens explica res el seu dietari, però jo vull suposar que devien de ser motius econòmics els que van empènyer a Porcà a anar cap a aquests ministeris, perquè, clar, no hem d'oblidar que el País Valencià, el Regne de València, llavors encara, a finals del segle, estava immers en una profunda crisi econòmica. Llavors és molt probable que Porcà per això escollís la carrera eclesiàstica. És a partir d'aquest any, 1598, que Porcà es planteja escriure un dietari personal on recolliria totes les notícies significatives ocorregudes tant a la ciutat de València com al Regne de València. Així, la primera entrada del dietari és la del primer dia de l'any de 1589, on ens conta que de matinada s'ha posat a nevar i que la nevada ha deixat un gruix de més d'un pam a les teulades de les cases. Si anem resseguint el dietari de Porcà, podem veure dades de la seva biografia i veiem que la salut de Porcà es veu greument afectada el 28 de setembre de 1627, com ell mateix ens conta, diu: «Emprengué gran pujament de sang al cap, que ens sangraren 4 voltes, i estigui 16 dies continuos en lo llit amb gran perill». És per això que l'any següent a aquesta malaltia torna a trobar-se malament i les notes del dietari comencen a ser més breus i esquemàtiques, a diferència d'anys anteriors que són molt més llargues, i és així que el dietari acaba el 30 de desembre de 1628, per la qual cosa suposem que Porcar va morir a principis de l'any 1629, per tant a l'edat de 69 anys. No és conegut Porcar, com bé m'heu comentat, i Porcar hauria passat a la història per un obscur capellà de la València del segle XVII i XVIII si no hagués escrit aquest dietari, un autèntic testimoni real i esfereïdor de la València de la decadència. Perquè Porcar ens descriu una societat, la societat d'aquells moments del barroc, amb problemes de la monarquia, de l'església, la gent del carrer té problemes, ens descriu la mort de Felip III... És una societat sobretot decadent, que s'alimenta de rumors, de senyals que venen del cel, d'altres llocs, que treu plaers de feix desconeguts, inexplicables i miraculosos, com l'esdeveniment que conta ocorregut el 26 d'agost de 1600, on la creu d'una església de València, la de Santa Caterina Martre, es veu que suava aigua. I bé, finalment, el dietari que escriu, per a mi, diríem que és interessant per a filòlegs, per a historiadors de l'art, per a historiadors d'època moderna, que segur que gaudirien llegint-lo perquè es troba un munt de notícies interessants i curioses. I és per això que us vull llegir tres notícies així breus. Dos són luctuoses i una és una mica divertida.
A veure...
Sí, mira, a veure, comencem amb la primera. Diu, dimarts...
A veure...
Dimarts a 28 de setembre de 1604, vespre de Sant Micael. A la matinada, que eren 3 hores, dia de Sant Micael, Espinosa, belluter, talla la llengua a sa muller en ses propis dents, d'aquell tenint la llengua d'aquella en la sua boca i fuisquer. Aquesta seria una de les notícies luctuoses. Una altra diu, divendres a 20 d'octubre de 1606. Entre 7 o 8 hores de la nit, trobaren apunyalat i degollat al doctor Don Jeroni Valleriola, persona de gran exemple i doctrina, i el trobaren dins los seus estudis sense trobar rastre algú. I los fills feren fer crida a la Real Audiència que qui es buia que l'hauria mort li donarien 3.000 corones si deia qui l'havia fet matar. I si era dels còmplices li donarien 1.500 lliures i els asseguraven de tot dany i perill. I finalment una curiosa, que per a mi molt, molt divertida, que diu, dimecres a 23 d'octubre de 1613 feu crida a la Real Audiència que ninguna persona, gran o xica, home ni dona, cantàs la canció que dient l'escamarran, sots pena de 3 lliures i un mes en la presó. No sé, aquesta notícia de prohibir cantar una cançó, no sé, ja suposa que l'esgai de l'època ja funcionava.
Carai. Escolta, Emili,
sí.
Salvant les distàncies temporals, però
sí.
Aquest senyor feia una mica el que feia també el Baró de Maldà, amb el calaix de sastre.
Sí, seria una mica paral·lel al Baró de Maldà, el que passa és que el diari de Porcar és molt més breu i, clar, el Baró de Maldà, ja sabeu la quantitat de volums que s'han arribat a publicar. No sé si em sembla que són 55...
Que s'han arribat a escriure, però publicar no ho sé, si estan publicats.
Jo sé que escriure i em sembla que són uns 55 i que s'han anat publicant, no sé quants hi ha publicats, però clar, és que el Baró de Maldà feia d'autèntic notari i ho apuntava exclusivament tot.
Sí. Molt bé, Emili.
Molt bé.
Doncs t'agraïm moltíssim aquesta referència d'aquest escriptor, del qual jo almenys no en tenia referència, i tornem la setmana vinent.
Molt bé.
Vinga, una abraçada.
Vinga, una abraçada.
Adéu, rebre.
La Biblioteca Viva.
Bé, l'espai de la Biblioteca Viva parlarem de les activitats del mes de desembre de la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni. Bé, comencem per la petita hora del conte, que es farà divendres dia 3 a les 6 de la tarda, amb una obra que es diu Que comenci el Nadal, amb Mercè Rubí. Aquest és un espectacle familiar per infants d'1 a 3 anys. pels més petits, per tant. Per això diu, petita hora del conte, conte per a menuts. També cal dir, abans de tot, que em havia descuidat, que això són places limitades i cal inscripció prèvia obligatòria, perquè hi ha tanta gent que s'interessa per la lectura ja, de petit, com a mínim de petits, que s'ha de posar, s'ha d'apuntar, trucar a la biblioteca i apuntar-vos-hi. També hi ha l'hora del conte a la Vall-llòria, divendres dia 17 a les 6 de la tarda també, dins dels altres de la Festa Major d'hivern. Contes de Festa Major a càrrec de Joan Bué. Això són contes per a nens i nenes a partir de 5 anys, a l'escola Montnegre. Tertúlia literària, divendres dia 17 a les 7 de la tarda, tertúlia literària sobre un llibre que aquí han conegut, han parlat, o com a mínim és molt conegut, Les veus de Pampano, de Jaume Cabré, conduïda per Joan Manyes. Això es fa, com dit, abans es feia a l'Hotel Suís, però es fa a la biblioteca, Recordeu que és el dia divendres 17, a les 7 a la biblioteca, per a joves i adults. I també, per acabar, dic que hi ha un taller infantil de Nadal, divendres 23 a les 6 de la tarda, farem un tronc de tió amb la companyia Petit Chef. Això és un espectacle o un taller per a nens i nenes a partir de 5 anys. I, dit això, i recordar que s'ha de tornar a dir que s'ha d'escriure prèviament, doncs deixem aquí aquest espai.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Bé, amics, són 2:15 de 10 i continuem en directe Tirant de Llibres aquí a Punxet Ràdio Sant Celoni.
I continuem 2-0.
Exacte, no hi ha novetats de moment. Doncs avui toca parlar d'un llibre de Patrick Dennis que es diu La tieta Mam, en traducció de Francesc Parcerisses. És un llibre editat per Quaderns Crema. És un llibre que, de fet, no és recent, però que la traducció aquesta és de l'any 1955, però la traducció sí que és recent. La traducció, de fet, és de l'any 2010. De fet, l'edició que tenim aquí davant del llibre està impresa el setembre del 2010. O sigui que, de fet, és bastant recent, Són poques pàgines, són 376 pàgines.
És igual que el llibre que he presentat abans.
Poques pàgines. I el preu no el tinc. El preu no el tinc perquè no me'l vaig apuntar. Però bé, valgui el que valgui...
Uns 20 euros, això.
Sí, valgui el que valgui, està molt ben invertit. Perquè és un llibre realment molt divertit. És un llibre que et fa riure moltíssim. Mireu, és un llibre que presenta dos personatges principals. Un d'aquests personatges és la que consta en el títol, la tieta Mam. Resulta que és un personatge que comença a viure als anys 20, més o menys, a finals dels anys 20 als Estats Units. Ja sabeu que als Estats Units, als anys 20, si no m'equivoco, es coneixien com els feliços anys 20, doncs perquè la gent vivia amb una mena de luxe continuat, una mena d'ostentació, una mena de felicitat continuada.
Això la gent rica, eh?
Exacte. Fins que va arribar el famós crack, la famosa crisi de finals dels anys 20, l'any 29, i molta gent es va arruïnar. Doncs bé, la tieta Mam vindria a ser un d'aquests personatges que més o menys tenien una certa capacitat econòmica i arriba un moment que s'arruïna. Llavors ha de refer una mica la seva vida. Però no viu sola. Aquest personatge viu amb el seu nebot. Resulta que un noiet que queda orfe quan té 10 anys, Patrick, que és l'altre, de fet el protagonista, de fet és el narrador de la història, el Patrick és el qui ens narra la història, la seva relació amb la seva tieta, que és un personatge ben especial, com veureu.
És el mateix que l'autor, l'alter ego.
Exactament, és com una mena d'alter ego, sí, perquè el personatge es diu Patrick i l'autor es diu Patrick, precisament. Doncs resulta que aquest llibre parla de moltes coses ben diferents. Mireu, quin és el punt de partida del llibre? El punt de partida del llibre se situa en una mena de moment de l'actualitat, no d'ara, evidentment, en el moment que es devia escriure el llibre, i el personatge el que fa és rememorar, recordar la seva vida passada amb aquesta tieta, la tieta Mam. En el moment actual, aquest Patrick ja és casat, té una criatura que es diu Mike, i llavors mira un article que surt al Reader Digest, una mena de revista, que parla, diu, d'un personatge peculiar. I ell queda parat i diu, personatges peculiars? Diu, per personatge peculiar, la meva tieta. I llavors el que fa és, a partir d'aquest punt de partida, explicar-nos tot el que ell sap de la seva tia, d'acord?
Saps què són el Reader Digest?
Què és el Reader Digest?
Era una col·lecció que va sortir als Estats Units, que també es va fer en traducció en espanyol, recordo perquè el meu pare comprava, que eren lectures reduïdes i una mica, diguem-ne, adaptades a un llenguatge, diguem-ne, baix, perquè la gent ho pogués consumir. I eren lectures, contes, tots, evident, moralistes, això.
Mm-hmm. Doncs hi ha una sèrie de personatges en aquest llibre que són bastant entranyables, que tant somriure. Hi ha un personatge que és una mena de criat japonès de la tieta Mam, que es diu Ito. Hi ha un personatge que és la Nora, la criada de la família de Patrick i del seu pare. Mireu, a mi una de les coses que m'ha cridat molt l'atenció, suposo que vosaltres també, és que apareixen diverses concepcions sobre, ben diferenciades, gairebé oposades, sobre la manera d'educar les criatures. Resulta que quan el pare de Patrick mor, resulta que li demana a la seva filla, a la seva germana, que és la tieta Mam, que es cuidi del seu fill, però diu el testament, dona una sèrie de consideracions sobre com ha de ser educat aquest nen. Diu que aquest nen ha de ser educat en escoles ultraconservadores, escoles privades, escoles religioses, i la tieta Mam no és de la mateixa opinió. diu si ha d'estar amb mi, jo l'educaré a la meva manera. I és curiós perquè resulta que hi ha un fidei comissari, una mena de persona que ha de vetllar perquè el testament es compleixi, el testament del difunt, i llavors, doncs clar, és una persona també molt recta, molt estricta, i diu, aquest noi ha d'anar a aquesta escola. Però la tieta Mam, diguem que té unes idees una mica curioses sobre com ha de ser l'ensenyament, eh? Diu que l'ensenyament ha de fer que els nens, diu que es deixin estar de repressions. Li diu la tieta Mam al seu nebot, diu, t'assembles tant al teu pare, va sospirar. Per cert, sé d'una escola absolutament divina que un amic meu acaba d'inaugurar. Una escola per a nois i noies, absolutament revolucionària, perdó, no és el mateix, eh? Diu, van despullats a totes les classes. Diu, hi ha raigs ultraviolats. Després del primer semestre ja han perdut repressions de tota mena. L'home que jo conec està sempre al dia de tot el que passa a Viena. A ell no cal que li vinguin amb la tirallum que feixuga del vell mètode Montessori. Hi ha molt art abstracte, i classes d'eurítmia, i grups de discussió. Ara bé, sense llibres ni res que se li assembli. Com m'agradaria poder-t'hi enviar. Realment remourien la teva líbido de bon de veres.
Això, aquests ensenyaments de fer classes amb nens i nenes despullats, sobretot quan són petits, jo ho he vist, això. Això a Palau hi havia una mestra, o més d'una, que feia aquest tipus de pràctiques, de fer jocs conjunts, amb fang, i clar, que si anaven vestits, clar, que haguessin quedat fets tots uns sangrestos, i els despullaven, i vinc a jugar, i cap problema, ni cap problema de repressió, ni cap problema dels pares, ni cap problema de res. I t'asseguro que van sortir molt alliberats. Un d'ells és el meu fill, que ho he vist després, no?
Doncs bé, entre altres personatges que... Bé, us podeu imaginar que finalment la tieta Mam se surt amb la seva.
Clar.
Porta el seu nebot d'amagat, perquè matricula el seu nebot oficialment a l'escola que li ha dit el senyor Babcock, però malgrat tot el porta a l'altra escola, a l'escola del seu amic, fins que al final el senyor Babcock l'acaba descobrint, i allà hi ha un d'alta baix. Hi ha altres personatges que realment us cridaran molt l'atenció si llegiu aquest llibre. La famosa Vera, una amiga íntima de la Mam, que és actor. Bé, deixem-ho estar, perquè és que si hem d'anar fent referència a tots els personatges no acabarem, no? M'estimo més centrar-me en aquells capítols que realment trobo que són significatius, Bé, dèiem que l'any 1929 apareix aquesta ruïna arran del crac del 29 i, ai, las, la nostra amiga, la tieta Mam, s'ha de posar a treballar.
Ai,
ella, que l'única cosa que havia fet havia estat fer durant 6 mesos, havia fet de ballarina durant 6 mesos, no havia fet res més a la vida, i s'ha de posar a treballar a fer d'editora, agent literària, decoradora, fins i tot fa d'actriu d'una temporada amb la seva amiga Vera, però és un desastre. Té una mena de negoci, de botiga d'objectes molt refinats.
Xic.
Sí, exactament. Però resulta que té la mala sort que un incendi la destrueix, i mira que és despistada, perquè diu, sort que abans d'ahir vaig llançar el diari, ai, el diari, el correu, la carta d'assegurança contra incendis. I diu, mira la butxaca i diu, ai, el tinc aquí, el tinc aquí, diu, no el va llançar al sobre. O sigui que és una mica despistada, aquesta senyora. Bé, malgrat això, en una de les feines l'acomiaden diverses vegades, perquè no està acostumada a treballar i fa una mica el que vol, però en una de les feines l'acomiaden i té la sort que l'acomiadin perquè coneixerà l'home amb el qual es casarà. Resulta que aquest senyor ve i li demana per pagar, no sé si es terminis o algun tipus de sistema especial, i no ho sap fer i l'acomiaden per això. Llavors amb aquest senyor li sap molt de greu, la ve a veure a casa seva i al final s'acaben casant. Bé, apareix un episodi molt interessant, que és l'episodi del cavall. Us el recomano fervorosament. Resulta que aquest senyor amb el qual s'acaba casant la tieta Mam, resulta que antigament havia estat promès amb una dona que es deia Sally Cato McDougall, i aquesta dona no pot veure la tieta Mam, perquè és amb la qual s'ha casat aquest senyor, el senyor Burnside. I resulta que aquesta senyora li para un parany a la tieta Mam. Diu que la tieta Mam, que se les dona evidentment de saber de tot, diu que sap cavalcar, sap fer d'amazona, anar amb els cavalls, i resulta que aquesta Sally Macato li dona, diu, ja et deixaria un cavall, i resulta que li deixa un cavall que està totalment desbocat, un cavall que està totalment boig. Bé, i no us explico com acaba, però tindreu sorpreses, els que llegiu. Entre altres coses, resulta que la tieta Mam acaba matant una guineu amb un cotxe, entre altres coses, però no us explico com acabarà l'episodi del cavall, el cavall que es diu Pare Llamps. Bé, hi ha un altre episodi molt curiós, que és l'episodi que es titula La dama de les lletres. Resulta que ella, per superar una mica les seves frustracions, decideix escriure, vol escriure un llibre, però escriu molt malament, l'editor li rebutja, i llavors té una gran frustració, diu, m'estic morint. Diu, vine ràpidament que em moro. I en realitat és això, que li han rebutjat el manuscrit i li dona una importància exagerada a les coses. I li aconsellen que una persona, un assessor literari, l'ajudi. Ell, en principi, no està d'acord, però quan veu aquest assessor literari, un noi jovenet, ben plantat, llavors canvia d'opinió, llavors es deixarà assessorar. El que passa que és un home que és molt jove, ell és molt més gran, i el seu nebot, el Patrick, el protagonista, li diu diverses vegades, diu, aquest noi t'està enredant, aquest noi només et vol pels teus diners, ella no s'ho creu. Bé, i al final resulta que aquest Brian, aquest assessor, al final s'acabarà embolicant amb l'ajudant de la tieta Mam. Hi ha un episodi en què aquesta Agnès, l'ajudant, està mig borratxa, confessa a Patrick, en el protagonista, que li agrada en Brian. Bé, és com una mena, en aquest cas, com una mena de vodevil, una mena d'embolic. Mireu, a mi el capítol que m'ha interessat més, i probablement el que crec que potser és un dels que pot agradar més a la gent, perquè demostra una mica fins a quin punt a la societat nord-americana hi havia una certa hipocresia, és un capítol en què el protagonista, en Patrick, s'enamora d'una noia que es diu Gloria Abson, i podríem pensar que la tieta Mam intentarà d'alguna manera tirar per terra aquests plans, intentarà, doncs, com que potser no li agrada massa a la tieta Mam aquesta noia, intentarà potser tirar-ho per terra, però en realitat li acabarà fent un favor, perquè allò que les persones les coneixes, i quan les coneixes més, diguem-ne, més profundament, t'adones com realment són. I resulta que en un cap de setmana que la família d'aquesta noia, la Gloria Abson, convida Patrick i la seva tia a una casa de camp que tenen a Connecticut, descobreixen com són realment aquesta família. Quins prejudicis tenen? Mireu, sincerament, estem als anys de la Segona Guerra Mundial, ja sabeu què va passar a Alemanya amb el tema dels nazis, amb el tema de contra els jueus, doncs resulta ser aquesta família, resulta ser una família antisemita, que tenen una aversió i un odi desmesurat cap als jueus. I en el moment que descobreixen això, doncs la tieta Mam s'adona que és el millor que els pot haver passat, haver descobert a temps com són aquest tipus de personatges. Per això al final no s'hi acaba casant amb la Gloria Abson. Bé, hi haurà molts... Veig que m'estic passant gairebé, ens falten un parell de minutets. Només volia insistir en un parell de capítols. Hi ha un moment, un capítol hilarant, en què resulta que estem als anys de la Segona Guerra Mundial i la tieta Mam, que és molt altruista, decideix fer-se càrrec de 6 criatures òrfanes i al principi és molt valenta, però al final acabarà esgotada després d'estar amb aquestes sis criatures, perquè són, no diré que siguin com els alumnes d'avui en dia, però gairebé, són sis criatures salvatges, maleducades, que la tieta Mam, que té molts diners, els hi lloga una mena de casa enmig del camp, amb tota, amb tota una mena de comoditats, una mena de casa antiga, colonial, i l'acaben destrossant, literalment, aquesta casa.
Han d'anar a l'escola revolucionària, aquella del
aquella que havíem dit al principi. Bé, i l'últim capítol, així una mica rellevant, que he volgut comentar, resulta que la tieta Mam, d'una manera fer que Patrick es casi d'una vegada, li envia cartes, desapareix la tieta, li va enviant cartes, i li ensenya una foto on surten tres noies molt boniques, extremadament boniques. Allò que dèiem abans, les aparències enganyen. Clar, el Patrick veu aquelles noies i queda realment queda esparverat i les vol conèixer tant sí com no. I llavors se'n va una setmana a la illa Maddox, que se'n diu, i les coneix, aquestes tres noies, la Melissa, la Margot i la Miranda. Però allò que dèiem abans, a vegades, sota l'aparença, la realitat és molt diferent del que sembla i al final s'acabaran portant un cert desengany. No us explico al final amb qui s'acaba casant el Patrick, però us en portareu una sorpresa. Bé, i l'últim capítol, en què tornem a veure el personatge en el seu present, doncs trobem que Patrick ja està casat, té una criatura, i la tieta Mam aconsegueix finalment una de les últimes coses que volia, que és que el Patrick li deixi emportar-se el seu fill, que es diu Mike, una setmana a la Índia. Que això la tieta Mam és el que volia. Un llibre divertit, un llibre amb el qual riureu moltíssim, té uns diàlegs realment molt interessants, i torno a donar la referència, Patrick Dennis, la tieta Mam, Quaderns Crema, col·lecció mínima número 183, 376 pàgines.
El noticiari.
Bé, comencem l'espai de noticiari amb una notícia que ja ha passat. Això no és el que... Sí, perquè el trobo interessant i per això la porto aquí. És una experiència que es diu Deixa i tria llibres i dona'ls una nova vida. Del 20 al 28 de novembre es va celebrar la Setmana Europea de Prevenció de Residus i la deixalleria de Santa Maria de Pau Tordera, en aquest cas, va ser l'escenari de l'activitat Deixa Llibres, l'objectiu del qual és recuperar llibres usats provenents d'aquestes instal·lacions i donar-los una nova vida perquè puguin tornar a ser llegits. Durant tota aquesta setmana, doncs, els usuaris de la deixalleria van poder recuperar llibres usats i quedar-se'ls, regalar-los.
Bé, més notícies. Resulta que la setmana passada, just avui fa una setmana, es va fer un homenatge a Ricard Salvat al Teatre Romea. Diversos companys de professió d'aquest director hi van representar una obra de Peter Handke. Diu Insults al públic de Peter Handke a Ricard Salvat. Una setantena de professionals li van dedicar aquest homenatge, que de fet va ser l'acte central entre les activitats que l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya van convocar aquest mes de novembre per recordar el director teatral que va morir al març de l'any 2009. Aquest homenatge es basa certament en una obra de l'autor alemany Peter Handke que es deia Insults al públic. Aquest espectacle va ser conduït per Enric Majó i Carme Sansa i també va incloure, entre altres textos, alguns de Salvador Espriu o dues pantomimes escrites per Ricard Salvat als anys 50. A més, per completar l'esdeveniment, al Teatre Romea hi haurà una petita exposició de fotos de Ricard Salvat preparada per Pilar Emèric i un vídeo de l'entrevista que se li va fer a Ricard Salvat l'any 1999. Diverses institucions han convocat aquest mes de novembre tot un seguit d'actes que reivindiquen la figura d'aquest home de teatre sota el nom de Geografies Salvat. A més, la setmana passada, el dimarts i dimecres, van tenir lloc a la Facultat de Geografia, Història i Filosofia de la Universitat de Barcelona diverses conferències i taules rodones sota el títol 50 anys de l'EADAC, que van comptar amb diversos especialistes i homes i dones del món del teatre.
És una companyia de teatre, l'EADAC.
Per exemple, Joan Pere, Pilar Aymerich, Joan Anton Benach, o sigui, diverses persones vinculades al món del teatre.
Bé, Germà Colom llega a la seva biblioteca personal a la Universitat Jaume I de Castelló. Sabeu que Germà Colom ha sigut catedràtic, lingüista i catedràtic de la Universitat de Basilea i doctor honoris causa de la UGI, de la Universitat Jaume I. Doncs bé, ha llegat més de 22.000 volums que conformen el seu patrimoni. Confessa que sent certa enyorança pel lliurament, però que vaja, que està ben satisfet de lliurar-lo.
Seguim amb les notícies, doncs. Un autor japonès, Hiromi Kawakami, ha publicat un llibre que diu El cel és blau, la terra blanca. I havia publicat abans un altre llibre que es deia Allò que brilla com el mar. Això està editat per Quaderns Crema. En aquest cas, El cel és blau, la terra i la terra blanca, l'enigma de l'amor, la complexitat de l'amistat, la glòria i la misèria de la soledat, el preu i el significat dels convencionalismes, per exemple, la relació d'una dona soltera de 38 anys amb un home molt més gran, la lògica de les relacions construïdes al voltant sempre d'una ampolla, ara de sake, ara de cervesa, la lògica del tercer element. En definitiva, El cel és blau, la terra blanca és el títol que entre nosaltres té El malaltí del mestre, premi Tanizaki del 2001 de la novel·lista japonesa Hiromi Kawakami, que va néixer a Tòquio el 58. Una història poètica d'éssers solitaris, d'ànimes solitàries, que no troben el seu lloc en una ciutat que ha esdevingut l'escenari de la deslocalització de les relacions humanes.
Més coses, una novetat editorial. Silvestre Vilaplana, novel·la L'estany de foc, com la Inquisició va destruir les còpies de la primera Bíblia valenciana. La primera Bíblia en llengua catalana es va editar a València l'any 1478 i se'n van distribuir 600 còpies. Era la tercera traducció que es feia dels textos sagrats del cristianisme en una llengua moderna i l'alemany. Tres anys més tard, però, el poder de la Inquisició es trasllada a Castella, que troba aberrant la iniciativa perquè considerava que la Bíblia només es podia concebre en llatí, grec o hebreu. En l'intent de mantenir el control sobre les escriptures, la Inquisició va enviar a València el canonge de Burgos, Juan de Monasterio, el protagonista malvat que exemplifica l'acció repressiva del Sant Ofici, que perseguirà els llibres fins a cremar-los tots. A la foguera, a més dels papers, també va anar a parar tot aquell que posseïa la versió valenciana, que era acusat d'heretge. Doncs Silvestre Vilaplana, un autor nascut al Coi l'any 1969, recupera aquests fets reals a L'estany de foc, una novel·la editada per Bromera, un thriller medieval que retrata la societat del segle XV a partir de la lluita entre els que volen eliminar aquest llibre i els qui el volen preservar. Diu l'escriptor que aquesta va ser la primera repressió lingüística de la llengua catalana.
Doncs bé, per a que no hi hagi repressió, Escola Valenciana ha presentat apenes fa uns dies el llibre del 25 aniversari de lluita pel valencià. El llibre es diu Escola Valenciana, 25 anys de trobades. Fa especial menció a l'ús del valencià i al sistema educatiu, però naix amb una doble voluntat, que és, per una banda, deixar testimoni escrit del que s'ha fet amb la llengua en aquest quart de segle i, d'una altra banda, fer un homenatge merescut a la gent que ha fet possible amb el seu esforç i la seva presència que el valencià siga una llengua viva i presenta a les escoles una llengua de futur.
Doncs molt bé, amb aquestes paraules de la part, cloguem aquest espai i seguim amb la frase.
La frase d'avui és una frase del poeta Màrius Torres, escrita com a mostra de prosa, d'aforisme, de pensament, i diu el següent: si Catalunya deixés de ser una nació esclava, sospito que jo deixaria de ser nacionalista. Bé, i amb la frase, doncs, hem acabat el programa.
Doncs efectivament, amb aquesta frase que acaba de llegir en Jordi, hem acabat el programa 152 i el dilluns que ve, a les 9 del matí, del vespre, per dir, tornem a trobar-nos aquí. Tenen de llibres.
Agraïm l'Empar, que la tenim.
Gràcies
aquí a l'estudi.
Gràcies a vosaltres per regalar-me el programa d'avui.
M'he dedicat avui, a tu.
Agraïm també a la Gemma, que ens ha fet un contracte tècnic excel·lent i ens ha anat informant de les novetats en el desenvolupament del partit del Barça.
Recordeu que estem 2-0, de moment.
Agraïm també a la nostra audiència, l'audiència que ens està seguint, que sabem que segur que hi ha gent que ens està seguint, malgrat el Barça. I, òbviament, recordeu que aquest programa es reemet els dimecres i el dilluns vinent hi tornarem a ser en directe. Molt bona setmana.
Bona setmana.
Adéu, bona vesprada.
Han fet el programa de Tirant de Llibres, Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana!